Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Ja tenim el Barça tercer a la classificació després dels resultats del cap de setmana. Xavi va agafar l'equip novè i ja el té tercer després de la victòria d'ahir per 1-2 al camp de l'Elx. Bon partit del Barça, que va generar força ocasions de gol. És cert també que va concedir massa ocasions a la porteria pròpia, però va fer mèrits al Barça per endur-se el partit. Un partit que probablement fa unes setmanes no l'haguessis guanyat, però ara l'equip juga millor, té més pólvora, més banqueta, ha guanyat en confiança, se sent més segur, i encara que les coses se li puguin torçar, d'inici es veu capaç d'aixecar els partits. Enllaça el Barça 4 victòries consecutives, cosa que feia molt de temps que no passava, i ara ja a pensar en l'anada dels quarts de final de l'Europa League del proper dijous davant del Galatasaray al Camp Nou. En clau Mercato, de seguida parlarem amb Helena Condis sobre Christensen, el central del Chelsea, més a prop de convertir-se en jugador del Barça i també de Dembélé. No està ni molt menys descartat que pugui renovar el futbolista francès. El Barça, que és tercer perquè el Betis va perdre ahir a casa davant l'Atlètic de Madrid per 1-3. I retalla també el Barça distàncies amb el Sevilla, que només va empatar a 0 al camp de l'Alavés. No afluixa el Real Madrid, que li va guanyar 4-1 a la Real Societat. Actualitzem la classificació a primera. Real Madrid 63, Sevilla 55, Barça 48, Atlètic de Madrid també 48 i Betis 46, el Barça amb un partit menys. Victòria de l'Espanyol, per fi, la primera del 2022, 2-0 davant del Getafe. Victòria molt important per recuperar tranquil·litat. 12è està l'Espanyol, 8 punts per sobre del descens que marca el Cádiz. El Quique Iglesias ens parlarà després del futur de Pedrosa, que hi ha hagut contacte jugador-club per parlar de la renovació. I victòria també del Girona. Tots són bones notícies aquest cap de setmana. 2-1 davant l'Oviedo. Es va retrobar amb el gol Estuani. Es manté en zona de play-off al Girona, 6è, 3 per sobre del Cartagena. En futbol femení, el Barça va guanyar 0-6 al camp de l'Alavés ahir i està a un pas de cantar l'Alirón. De fet, seran campiones de Lliga si el Real Madrid puntua dimecres davant l'Atlètic de Madrid. Si no, diumenge que ve al matí, el Barça seria campió guanyant-li al Real Madrid al Johan Cruyff. En bàsquet avui juga el Manresa, a la pista del Treviso, partit de Champions, primera cursa del Mundial de MotoGP a Losail, victòria inesperada de l'italià Bastianini, Pol Espargaró va ser tercer, Aleix Espargaró quart i Marc Márquez cinquè en aquesta primera cursa del Mundial, i s'han sortejat aquest matí els quarts de final de la final a 8 de la Copa del Rei d'handbol, que jugaran Tequera entre el 25 i el 27 de març. Barça en Aitasuna i Bidasoa Granollers són els aparellaments amb equips catalans. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, avui es compleix un any del mandat de Joan Laporta. Us preguntem com valoreu la seva gestió. Creieu que és satisfactòria el 75%, no satisfactòria el 25%. En clau espanyol, us demanem, després de la victòria de dissabte, l'equip anirà a més o està per veure? Creieu que anirà a més el 38%, que encara està per veure el 62%. Marc Pairés està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Lo que te vamos a contar no es para hacer caballitos, no. Es para hacer majestuosos corceles de raza pura sangre con crines al viento. Porque en Línea Directa estamos buscando sucesor a Matías Prats. Y si votas entre los 4 candidatos y te cambias ya, te llevas el seguro de tu moto desde 77 euros con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en IKEA.es/servicios.
¡Tía!
Tiempo de Juego. El de la cadena. ¡Cope!
Partido, saque de centro de Lucas Boyer por la parte derecha. Cuando el Elche para Tete Morente.
No, hasta ahora el partido va de un área a la otra.
A ver, Raúl Guti se va a meter, va a tirar. ¡Fuera! ¡Aubameyang, fuera! El centro de Dembélé, tal como venía Aubameyang. Sí, Fidel, gol. ¡Gol!
Bueno, pase de Pedri.
Por bajo, la mete
dentro. Lo rompe Mojica.
Ferran Torres. Gol. Estaba solo Ferran que marca. Exterior para Jordi Alba de nuevo. Ferran, fuera. La podía haber metido, tiró con la zurda, pero ahora desviado por encima. Maga, dama por la línea de fondo, centra Ferran, Edgar Badía. ¡Qué remate y qué paradón de Edgar Badía!
En reflejos es de los mejores porteros de España.
Cerca del monitor también, Gerard Piqué, que ha visto la cartulina amarilla. ¿Y qué dice el árbitro?
Ah, pues
el árbitro el
penalti.
Dice que es
penalti. Porque Gerard Piqué aplaude, aprieta el
penalti.
Puño, pena máxima, sí, a favor del Barça.
Hace el gesto con el codo como una zamorana.
Sí.
Hernández. Sí. Vamos, Memphis, Depay. De Pay, gol, del partido. Con esta jugada absurda también gana el Barça 1-2 por los pelos al Elche. Elche 1, Barça 2. Elena 0, Elena.
Sale un miembro del cuerpo técnico a abrazar a Ter Stegen para decirle: muy bien, has hecho una gran actuación. Se abrazan los futbolistas del Barça.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, d'aquest el Junt Barça 2. Una victòria que, com us deia, situa el Barça tercer a la classificació, lluny encara del líder, el Real Madrid, a 15 punts, a 7 del segon, que és el Sevilla, i ha empatat a punts amb l'Atlètic de Madrid, que és quart, el Barça amb un partit menys. Propera cita a la Lliga pel Barça, diumenge que ve a partir de les 9 de la nit, Osasuna-Barça, o millor dit Barça-Osasuna, a l'estadi del Camp Nou.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Així va veure el partit el tècnic del Barça, Xavi.
Bé, jo la meva sensació, a la mitja part m'he anat molt emprenyat, perquè dona la sensació que vas perdent un partit que no et mereixes perdre, no? Que fins i tot et mereixes anar guanyant, sobretot per lo que han generat i per les ocasions fallades, o bueno, pel que el porter també està, l'Edgar Badia, ha fet un partidàs, ha estat molt encertat, no? Bé, estava contrariat, emprenyat, enfadat, digo com vulguis, i tenia la sensació, tenia l'esperança en tot moment de que si atacaven millor es podia guanyar aquest partit, no? Així els he dit als jugadors, hem fet un canvi més tàctic o més posicional en aquest sentit i ens ha sortit molt bé. Crec que és un partit, si l'analitzes bé, jo crec que hauríem d'haver guanyat per més d'un gol.
3:13, saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Bon partit del Barça en línies generals, nova victòria i l'equip segueix amb bona dinàmica, eh?
Sí, una victòria que els va costar, però finalment va arribar, quarta consecutiva, feia un any que no ho aconseguien, i el Barça que es col·loca tercer, eh? A la Lliga, més amb un partit menys que la resta dels seus rivals, podríem dir que la banqueta funciona, eh? Joan, que entren per marcar, perquè hi van fer Ferran Torres i Memphis, els dos suplents, i Memphis, amb quina sang freda, va xutar el penal per tota l'esquadra. Després ell va dir al final del partit que li agrada llançar-los així, que ho tenia claríssim, com l'anava a fer Xavi, a la banqueta no volia ni mirar. No s'atrevia ni a mirar el punt dels 11 metres perquè era el que suposava l'1-2 al marcador. Els últims 5 gols, deia el Pedrito Martín ahir a la transmissió del Barça, porten la firma dels davanters suplents. I ahir, un cop més, hi va haver el famós vídeo al vestidor que difon el club a les seves xarxes, on van veure Xavi felicitar un per un els seus futbolistes, també a Laporta, el president, a Mateu Alemanya, Jordi Cruyff, i Laporta va estar especialment carinyós amb Ferran Torres, que ahir per primer cop va tenir moltes oportunitats però es va poder estrenar en Lliga marcant el gol que va suposar l'empat i després doncs, va acabar de sentenciar la victòria Memphis Depay. Per tant, és el camí que volen seguir els futbolistes, és el camí que vol seguir Xavi Hernández, que al final Sí que és veritat que va tenir un rifirrafe amb Francisco per una acció de Jordi Alba, que va considerar que l'Elx havia de tornar a la pilota, i en canvi l'Elx va considerar que Jordi Alba estava simulant lesió, però tot va quedar en un episodi fruit de la tensió i sense més incidències.
Molt bé, Condis, t'haig de demanar per dos noms propis, en clau Barça, en clau Mercato. Un és el de Christensen, el central danès del Chelsea, que sembla que cada vegada està més a prop del Barça, no?
Sí, sí, sí. Fonts negociadores del Barça són molt optimistes. Ja ho explicàvem la setmana passada, eh? Christensen queda lliure al final de temporada després de refusar renovar amb els Chelsea, i el passat dimarts Mateu Alemany i Jordi Cruyff, els dos, viatgen junts a Londres per avançar en un preacord verbal amb el central danès de 25 anys, encara que m'insisteixen que no hi ha res signat. Amb Wijnaldum també ho tenien tot molt de cara i finalment va acabar el Paris Saint-Germain, per tant, prudència, tot i que diuen que està encarrilat. Christensen és un dels tres reforços que volen per apuntalar la defensa, els altres són Azpilicueta i Marraui, el lateral de l'Àjax, també queden lliures, perquè el Barça està rastrejant el mercat en busca de jugadors lliures. A cost zero, la gran inversió, si Haaland vol, si Xavi el convenç, si el convenç Jordi Cruyff, si el convenç Laporta, si finalment el Barça pot fer front a aquesta operació, guarden els diners per intentar portar el davanter noruec al Camp Nou aquest estiu.
I també t'has de preguntar per Dembélé. Vas explicar ahir al Tiempo de Juego, Helena, que ni molt menys ningú descarti que el futbolista francès acabi renovant pel Barça.
Ahir va ser titular en detriment de Dama. Deixa'm dir-te que va acabar el partit una mica contrariat a Ousmane Dembélé, perquè creu que va tenir alguns errors en concentració que no es podien permetre a la primera part. Per tant, autocrítica del futbolista francès, que sempre està bé fer-la. I en quant al seu futur, a la seva situació contractual, ell deixa la porta oberta a renovar amb el Barça. Està més feliç que mai. Aquí està molt a gust amb el vestidor, amb els seus companys, sobretot amb els joves, també amb els veterans, amb l'Englet té molt bona relació, però amb Pedri, amb Gavi té molta sintonia, i sobretot l'arribada de Xavi podríem dir que és una de les claus. Li està molt agraït al tècnic perquè sent que sempre ha apostat per ell, perquè el veu com una figura d'un entrenador amb qui pot créixer al terreny de joc. La situació és la següent: el seu agent Moussa Sokhon no s'ha tornat a posar en contacte amb el Barça, el Barça tampoc l'ha trucat des que al desembre van trencar les negociacions, però ara mateix em deien textualment que poden passar moltes coses d'aquí a final de temporada i que no descarten tornar-se a seure més endavant amb el Barça. El seguir, el continuar, el renovar és una possibilitat que tenen sobre la taula i que no descarten.
Perfecte, doncs a veure com acaba aquesta història. Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. De seguida, temps per l'anàlisi a Esports Cope.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en Cope y en cope.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 18, analitzem el que va donar de si el partit d'ahir del Martínez Valero amb el míster, amb el Jordi Gonzalvo. Jordi, hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, segueix el Barça amb bona dinàmica, eh? No va ser un partit rodó, segurament, però si posem a la balança, més coses bones que dolentes, eh?
Sí, sobretot la continuïtat de resultats. Això en primera instància, no? Després hi ha coses que s'han de corregir i millorar, però bé, de moment, doncs, aquesta continuïtat de resultats va reformant la confiança i va reformant els mecanismes en els que Xavi insisteix una i una altra vegada.
Sí, aquesta dinàmica i aquesta confiança fa que, per exemple, no sé quina va ser la teva sensació, però jo estava veient el partit i tot i que el Barça comença perdent, jo tenia la sensació de que el partit es podia remuntar, que això passa fa un mes i mig, o dos mesos, i igual aquesta sensació no la tenies, no?
Sí, perquè tot la resta d'equips, malgrat que siguin febles o de la taula mitja-baixa, saben com jugar ja contra el Barça, no? Replegaments intensius, pressió màxima, pressió alta, pressió de mig bloc, fins i tot de replegaments intensius, que dificulten al màxim el toc de pilota que té i la circulació de pilota que té el Barça, no? A vegades més lenta, però el que sí que és cert és que, malgrat tot això, el Barça està creant ocasions. Mm. I per què? Doncs perquè té fons d'armari, té gent a la banqueta doncs, que sap resoldre, i el que falta és perfilar algunes coses, no? Aquí és trobar l'equilibri a les dues àrees. I de moment s'ha trobat en certes espais del partit, però encara falta arrodonir.
Sí, sobretot a l'àrea pròpia encara l'equip continua concedint segurament massa ocasions al rival, no? Li fan perill amb massa facilitats, no?
Sí, l'equip ha crescut físicament, el que implica que durant bona part del partit doncs, pressiona, roba pilotes, porta el control del partit, però quan arriba al final del partit doncs, l'equip contrari refresca, apreta moltíssim. Jo crec que falta una mica d'equilibri emocional. Emocional en el sentit de dir de més responsabilitat, de dir, escolta, anem a pressionar, a fer un altre esforç final i anem a portar la pilota a camp contrari i no tenir-la o no perdre-la a camp propi, no? Mm. I això els dona vida en els equips contraris, vull dir, dona aquesta sensació de que van ficant a dins de l'àrea i això pel Barça mai és un bon senyal.
Sí. Hi ha una cosa que tu apuntaves fa un moment que em sembla també molt important, que és que ara Xavi mira la banqueta i, clar, ahir dona entrada a Adama, a Ferran i a Memphis. L'equip ja presenta un 11 de molta solvència, però és que després tens pólvora a la banqueta per revertir dinàmiques.
Sí, i no solament revertir dinàmiques, sinó per matar el partit.
Sí.
I ell sap que pateix en defensa, però que si treu gent que és... que pot jugar molt bé el contraatac, que és ràpida i que pot aprofitar, com a Dama Traoré, o el mateix Memphis, o si ha de dominar, doncs, amb Luc de Jong, per exemple, doncs, sap que posant gent a davant, doncs, pot revertir encara millor o pot arredonir el resultat. Mm. Sap que patirà encara darrere, perquè s'està patint, no? Però jo crec que és un producte ja del és un producte del desgastament físic de tot l'equip, que això també és important, i sobretot també doncs, aquesta sensació que té el jugador de dir, escolta, tirem-se darrere, no deixem espais, no? Mm. I aquest tirar-se enrere doncs, provoca que, al contrari, no sent res, a lo millor, doncs pingui a sobre.
Avui pregunta per Ferran Torres. Serà l'únic nom propi sobre el que et preguntaré, perquè ahir surt, marca, però torna a fallar dos o tres ocasions clares de gol. Li va passar una mica com el dia del Nàpols. Sí. Però també és veritat que aquest futbolista el veus i desborda, es mou molt bé, es genera ocasions... Què en penses?
Mira... Sí, la finalització és el que li falta a la Serenó, però és un jugador que es mou moltíssim i molt bé. Mm. És a dir, fixa que falla perquè està allí, i està allí perquè sap moure's i sap situar-se en el moment oportú. Tant si ve de la part esquerra fent diagonals i entrant dins de l'àrea, com ahir jugant de punta, que ho ha fet de meravella. Pensa que no és fàcil... O que no estem acostumats a que un davanter centre sempre trenqui en els passadissos interiors. No a les bandes, sinó als passadissos interiors. No? I ell ho fa de meravella. El que passa és que després força molt la situació, remata de primera, li falta potser una mica aquella serenor, no?
Un pèl de pausa.
Exacte, sí. Però jo em quedo amb que Ferran Torres aporta moltíssim a l'equip, però molt.
Perfecte. Jordi, escolta, de les jugades polèmiques, que se n'ha parlat bastant també, les mans a l'àrea de l'Ells i després la d'Alba, creus que l'àrbitre més VAR van estar correctes?
La de l'Ells és penal, no en primera instància, sinó amb el segon moviment que fa...
Quan aixeca, no?, el braç.
Quan li dona, clar, hi ha intencionalitat en donar-li, inconscient, però hi ha intencionalitat, i l'àrbitre assenyala això, no assenyala la primera. Sí. La primera pilota li toca el braç, però la segona és la que l'empenta, no cap a fora, no?
Sí.
Per tant, és penal.
Sí.
I la jugada de l'Alba, ja que ha analitzat d'una punyetera vegada, si se'm permet l'expressió, de dir què són mans, què no són mans, què és la posició natural, quina és la natural, qui ocupa més volum d'espai i qui no ocupa tant volum d'espai. Jo crec que ens estem complicant tots la vida. Unes vegades és penals per un i unes altres penals per un altre. O és penal o no és penal. O si consolida una vegada tot això de posició natural, si és més alt que l'espatlla, em sembla molt correcte, no? Mm. Pensa que, per exemple, Alba es gira d'esquena.
I
el que està d'esquena li toca el braç. Això és que no pot ser mai penal, per molt que la premsa madrilenya digui i Borifesi, m'entens? Vull dir, no és.
Okay. Jordi, una última cosa. Tu que comentes amb els companys de TV3 tants partits del Barça B, en fi, derrota contra el Nàstic aquest cap de setmana i Sergi a la corda fluixa.
Bueno, sí, ell va fer unes declaracions fortes, dures. Jo crec que amb un intent desesperat les va fer per mentalitzar una miqueta més els jugadors, de dir, escolta, ja està bé, poseu-vos la granota de treball, però també se l'ha de posar ell, no? Sobretot en circumstàncies de mecanismes que en l'equip no funcionen. Jo dono cada setmana al Barça B, sí. I veig un equip una mica despistat, veig jugadors que no estan convençuts del que fan o que sí que hi posen tota la voluntat del món, però perquè defensen els colors del Barça, però moltes vegades no acaben de determinar ni la seva capacitat tècnica individual ni col·lectiva. Mm. I clar, així no pots anar.
Molt bé. Jordi, gràcies com sempre per l'anàlisi. Seguim parlant, una abraçada forta, eh?
A vosaltres, molt amable.
Adéu. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Gerard Piqué. Gràcies a ell, l'àrbitre va acabar anant al monitor i decidir que era penal. El mateix Memphis, que estava lluitant per la pilota amb Barragán, anava a llançar córner. Gerard Piqué, que és el més llest de tots, es va jugar a la cartolina, ho sabia, però sabia també que podia ser una targeta molt barata si aconseguia que Hernández acabés jugant penal. Piqué no va marcar cap gol, ni va fer un partidàs per passar la història, però va ser decisiu per aconseguir els 3 punts. El mateix Piqué, que amb empat a 0 al marcador, va evitar a Villarreal una jugada de gol amb la mà prop de l'àrea petita. L'àrbitre no va pitar penal i al final el Barça va sumar també els 3 punts a la ceràmica. Piqué ha de sortir avui a la imatge.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli. 3:27 de la tarda. Encara un parell o tres de coses més abans del debat. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que avui es compleix un any del mandat de Joan Laporta al capdavant del Barça i el president blaugrana ha fet un petit balanç pel diari Esport.
Sí, de fet, a aquesta hora, fa un any estàvem a la meitat de la jornada electoral, ja havien votat els capitans, també Leo Messi amb el seu fill Thiago, i aquesta nit es proclamava fa 365 dies president del Barça per segona vegada 11 anys després de la primera. Avui ha fet un petit balanç a Lluís Mascaró, al diari Esport, 5 preguntes i 5 respostes. Joan Laporta reconeix que està sent més difícil del que s'esperava, bàsicament pel marge salarial, diu. Els ha complicat molt les coses. Explica el president del Barça que el millor que li ha passat és veure com Xavi està recuperant l'ADN Barça. El pitjor és la sortida forçada de Leo Messi. Laporta assegura que no se'n penedeix de cap decisió, que ha posat el club per damunt de tot i de tothom, que li genera també certa ansietat la comparació amb el primer mandat, perquè va ser una etapa gloriosa, i per acabar Laporta diu Esport que l'esperança d'ara pot convertir-se en alegries perquè estan treballant en guanyar títols. I per cert, aquesta nit a les 9, entrevista de Joan Laporta a Barça Televisió per fer balanç d'aquest any de mandat.
Perfecte, l'escoltarem a veure què diu. Víctor, estàs ja pendent del Galatasaray, que serà el rival del Barça dijous a l'Europa League. Vindran després de la derrota. Han tornat a perdre aquest cap de setmana a la Lliga Turca, eh?
Els de Domènec Torrent van caure 2-0 a casa del Konya Spor. Després de 2 victòries consecutives van tornar a perdre i en només 20 minuts. Ara han caigut fins a la 12a posició en Lliga. Estan a 8 punts del descens, a 11 d'Europa i a 31 punts del liderat de la Superliga Turca, que és on ens tenen acostumats a estar al Galatasaray. Fagulí no va entrar a la convocatòria, Ryan Babel i el lateral dret Omar van ser suplents. Iñaki Peña sí va tornar a ser titular. També ho serà dijous al Camp Nou i el Galatasaray arriba dimecres a Barcelona. Per la tarda, 5:15, Domènec Torrent i Iñaki Peña compareixeran en roda de premsa a la sala Ricard Maixens del Camp Nou i prepararan el partit a les 6 després d'aquesta derrota del cap de setmana i dins d'una temporada difícil i lluny del que s'espera d'ells a Turquia.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I encara una cosa més abans del debat, que hem anat veient durant tot el cap de setmana aquestes esfereïdores imatges, la batalla campal del Querétaro-Atlas, partit de la Lliga Mexicana. Gil, bona tarda. tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
No sé si és mentida directament o un miracle, però no hi ha morts oficialment.
Oficialment no hi ha morts. Algunes cròniques sí parlen de morts després d'aquesta baralla massiva entre seguidors de tots dos equips, que va començar a la grada i es va acabar estenent a la gespa de manera massiva. Les imatges són les imatges. Es veuen corredisses desesperades, persones que colpegen a d'altres que estan inconscients a terra enmig d'un toll de sang, sense cap mena de miraments. I n'hi ha informacions, sí que és veritat, que parlen, les més prudents, de 17 morts i desenes de ferits. Però aquestes informacions no han tingut en cap moment una corroboració de manera oficial ni un reflex contundent tampoc a la premsa escrita mexicana. Si tot mires avui els diaris de Mèxic, gairebé cap d'ells s'atreveix a parlar de víctimes mortals. De fet, fonts de protecció civil del govern de Querétaro parlen de 24 ferits. I està la Guàrdia Nacional a les portes dels hospitals fent guàrdia. No sabem si per protegir els ferits o per evitar que algú es fiqui dins i pugui corroborar que n'hi hagi víctimes mortals. Es parla, hores d'ara, de que es van infiltrar agents del crimen organitzat dintre les barres per acabar provocant aquest incident que, insisteixo, de manera oficial no treu cap mort ni se'n reconeix cap víctima mortal com a balanç. Demà hi ha una reunió d'urgència de la Lliga Mexicana i és que potser la principal por ara és que tota la Federació de Mèxic quedi suspesa de competicions internacionals. També diríem, respecte a aquest sentit d'informacions contradictòries, que ara mateix Mèxic no és el millor país per parlar de llibertat de premsa i d'un normal exercici de la professió periodística.
A veure, si no hi ha morts, millor, eh? Però la veritat costa de creure veient les imatges que hem vist durant tot el cap de setmana. De seguida obrim debat.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Vinga, anem al debat amb la mítica parella dels dilluns, el Josep Maria Minguella. Bona tarda, Minguella.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, aquí, amb l'Anaïs.
Hombre, molts records, amb Anaïs Martí, eh? Que vens d'estar amb el Pitu Abril o què?
Estar amb el Pitu Abril.
Perfecte.
Records.
Molt bé.
Una altra per tu, una abraçada.
Ja la sento de fons. Saludem també al Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jorge?
Poli, ¿cómo estamos? ¿Qué estás recuperando o qué?
No, nosotros, escúchame, estoy preocupado porque acabo de leer hace un rato que le han dado un golpe a Mbappé, a ver si no lo van a lesionar aquí a final de temporada, macho. Eso no puede ser, hay que cuidarlo y hay que tratarlo bien, ya queda poco.
Tú ya estás en modo miércoles, ya te veo, ¿eh? Ya estás ahí pensando en lo que hay que pensar, ¿eh?
¿En qué vamos a pensar? A ver, cuéntame.
No, claro, claro. Bueno, un poquito en la liga también, ¿no?
Escucha, la jornada ha sido buena para los dos equipos, no hay ningún problema, uno mejor que otro. Yo creo que el Madrid ha dado un golpe de autoridad, entre comillas, digo de autoridad, no quiere decir que vaya a ganar la Liga, ni mucho menos. Yo creo que el favorito para mí sigue siendo el Barça y el Atlético de Madrid, pero bueno, el Madrid está un poco de ventaja.
Qué grande eres.
No, no seas
falso, ¿eh? Que tú eres un tío serio y que dices siempre la verdad.
Qué grande, cómo se nota que hemos ganado, ¿eh, José? Estamos aquí hoy de escándalo.
¡Hombre! ¡Ay, buena
ay Dios mío! Escucha, ¿tú sabes lo que es esto? La sonrisa del miedo al miércoles, te lo digo en serio.
Hay miedo al miércoles. Respeto, sí, pero miedo no, hombre, no, el Madrid no va a tener miedo a nada, ¿no?
Ahí estamos de acuerdo, el Madrid y el Barça.
¿Eh? ¿Este Mbappé está lesionado o no?
Mbappé, no, es que le han dado un golpe y en el entrenamiento, está leyendo hace un rato, casi le nos dice que le han dado un golpe y tal y cual, y no sé qué, hombre, yo me imagino que estarán haciendo su paripé también, ¿no? Pero lo que te estaba diciendo, o sea, miedo, no tengo miedo a nadie. Respeto muchísimo, no te quepa ninguna duda. Porque al final no deja de ser un equipo, si juega Mbappé con... si juega Messi, ¿qué te voy a contar a ti de Messi que vosotros no sabéis? Si juega Neymar, juega Di María, los que juegan Berratti, los que tú quieras. Es un equipo
tanto
bueno.
No sé si podrán jugar, solo juegan 11.
Sí, no. Qué cachazo. Eres un cachondo, te veo enorme, estás ahí sublime.
Bueno, está contento Minguella porque el Barça está ahí bien, tercero, hombre, buena dinámica, ¿no?
Es verdad que yo el miedo que tenía, ya lo dije, y tal, de no entrar en la Champions, y bueno, ahora ya estamos, yo creo que ya estamos. Soy más optimista que todo. Ahora yo, ¿tú no crees que Messi es campeón? Bueno, pues yo creo que el Barça ya sí que estaba Champions. Aunque matemáticamente pueda de eso, no. Esto ha cambiado, ha dado un giro. El Barça ya tiene más confianza, otros jugadores, otro entrenador y tal, y todo junto, pues bueno, es positivo.
Sí, es verdad, Poli, que esto...
¿Os acordáis los dos que yo os dije aquí hace muchas semanas?
Sí.
Que al final iban a estar los tres que tenían que estar, iban a estar los tres ahí arriba seguro, no tenía ninguna duda.
Sí.
Y luego, el cuarto en discordia, pues seguramente será el Sevilla, que es el que en teoría ahora mismo, según los números y según los puntos que lleva, evidentemente dice que va a estar entre los cuatro primeros, seguro. Mm. Pero bueno, tú sabes que quedan ¿cuántos partidos quedan? 11 todavía,
sí,
¿no?
Sí, algo así, sí. Estamos en jornada 27, ¿no? Hemos dejado atrás, me parece.
O sea, es que estamos hablando que quedan 33. Sí. 33 puntos dos, todavía, ¿eh?
Bueno, para el Barça una más, sí, que tiene un partido pendiente contra el Rayo, sí, es verdad.
Exacto. O sea, 36 puntos. ¿Tú sabes lo que son 36 puntos en estas alturas de la temporada? Es muchísimos puntos, puede pasar muchísimas cosas. Que yo creo que los tres de siempre van a estar ahí arriba, seguro. Y luego pues ya veremos qué pasa, ¿no? Porque todavía hay equipos que todavía tienen opciones de muchas cosas. Todavía queda mucha liga para el cuarto
equipo. ¿A tu Betis no lo das ahí en la pelea o qué? Para la Champions.
Mira, ayer, si tuviste el partido...
Lo vi.
Evidentemente.
Sí.
Escúchame, ¿tú te acuerdas que yo hubo un momento que dije, si quita a Paul, el equipo se cae y se hunde? ¿Te acuerdas o no?
Sí.
Lo dije con tiempo de antelación. ¿Qué pasó? Quitó a Paul y ¿qué pasó?
Sí.
El equipo se cayó entero. Nos metió dos más el Atleti. Hay cosas que tú las ves. Mira, Fekir está desgastado, Canales está desgastado. Hay muchos jugadores...
Hemos muchos partidos dos veces este año,
Es que ya lo de
las competiciones, 50,
no sé cuántos lleva 50, no, yo qué sé, los partidos que lleva, barbaridad.
Claro, la Liga, Europa League, final de Copa, claro, es que está jugando muchos partidos.
Lo lleva todo, y a Marte, los jugadores que tiene son casi todos internacionales, casi todos van con sus selecciones. ¿Qué pasa? Que esto te pasa factura. Y el Betis tiene que entender una cosa. Nosotros no estamos acostumbrados en el sentido de como el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, que son los equipos que siempre están jugando todos los años. Bien, a partir de ahí, en algún momento tienes que tomar una decisión. Yo pensaba que el otro día, después de la final, de conseguir la final de la Copa del Rey, dije, bueno, ahora te olvidas de la final, hasta el día 23 de abril te olvidas y puedes pensar más un poquito tal. Pero el problema es que no te da. Jugando miércoles, jugando otra vez... Bueno, y miércoles porque le han adelantado el partido porque coincidían los dos equipos que jugaban en España. Sevilla y el Betis.
Ningún partido fácil, Poli. 2-1,
efectivamente,
1-2 efectivamente. En Madrid con el Rayo. El otro día 1-1 hasta pasado el tiempo. Todo esto es un desgaste extra. No solo los minutos, sino no tener partidos fáciles.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Si es que además lo estamos viendo en todos los equipos, pero no solamente en España. Mira en Inglaterra... Claro. Mira en Alemania, mira, fíjate cómo va el Bayern este año, fíjate que pensaba, ¿te acuerdas al principio de temporada? El Bayern era logro, ¡wow! El Bayern. Agoleaba a todo el mundo y ahora resulta que el Bayern mira cómo está.
Le cuesta más.
En Italia, la primera vez que veo a cuatro equipos luchar por el campeonato a la vez y ahí están pegándose como locos. Entonces, claro, ¿qué hace? Pues se equilibra, entre comillas, se equilibra más porque los jugadores, ¿estáis viendo la cantidad de lesiones musculares que está viendo?
Sí.
Es impresionante. Ayer hubo tres, en el partido de ayer solo tres.
Sí.
¿Cuánto tiempo hace que no veíamos esto?
Sí. Minguella, ¿tú lo del miércoles, el Madrid-PSG, ¿cómo lo ves?
Bueno, complicado para el Madrid. Es decir, el Madrid tendrá que hacer un partido muy serio todo el equipo. Quiero decir, serio,
sí, señor.
De implicación y de tal. El partido de ida podían perder 3-0. Solo porque el Madrid no salió de medio campo. Entonces, un Madrid así en la Champions... Es verdad que el Bernabéu pesa mucho, es verdad que el Paris Saint-Germain tiene poca experiencia, vamos a decir, en partidos grandes, porque ahí siempre se rajan cuando y tal, pero bueno, será un partido muy disputado.
José, si me permites una cosa que me gusta mucho,
¿qué
piensas? Ahí, es que el PSG tiene una cosa que tienen poco, que tiene gol, aunque no estén bien, tiene mucho gol, ¿o no?
Sí, le tiras un balón a los tres de arriba y te hacen un destrozo.
Vamos a poner en duda Messi. Messi puede estar paseándose durante los 90 minutos en el partido, pero una jugada, te ha hecho una jugada y te ha metido un gol. Neymar, estamos en el... Y Mbappé, si puede jugar el partido, porque estaba tocado y tal y cual, pues resulta que te hace lo mismo. Entonces, claro, tienes tres futbolistas arriba en un equipo como este, que en cualquier momento pueden cambiar la balanza del partido a un lado para otro, para donde ellos quieran. Entonces, claro, eso es uno de los
riesgos que tiene que asumir el Madrid.
Estoy contigo. Sí, señor, totalmente de acuerdo contigo.
Dominó el juego Paris Saint-Germain. El Madrid no pasó de medio campo. Aquí no puede ser así. Si es así, terminará perdiendo el Madrid.
Bueno, pues
tiene que dominar el juego.
Veremos qué pasa. Tenemos semana guapa de partidos por delante. Y ya el lunes que viene ya tendremos en el horizonte el clásico, ¿eh? Ya hablaremos.
Ahí.
Ese partido va a estar bien también, ¿eh?
Espera, Valencia, 5-0 del Galatasaray.
Ya le ha puesto el resultado y todo el Minguella al partido. Ya no hace falta ni que juegue.
No, yo te digo que el favorito para mí en el clásico es el Barça.
Bueno, no es ninguna sorpresa que opines eso. No te lo crees ni tú, pero bueno. Adelante, Minguella, Poli, que vas y ve.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
El Barça es posa el xip d'Europa i vol fer camí amb nosaltres cap a la final de Sevilla.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça, Galatasaray.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Digi, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial de l'Espanyol, te ofrece este espacio. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts i les 4 de la tarda. Aquest dilluns també somriuen els pericos. Quique Iglesias, bona tarda.
I ja tocava, bona tarda, Joan.
S'havia de guanyar sí o sí davant del Getafe i es va fer.
Primera victòria del 2022. Des del 28 de novembre no s'aconseguia la porteria a zero. El descens, perquè es va guanyar el Cádiz, segueix a 8 punts, la baraix és de l'Espanyol. Però, clar, l'Espanyol en té 32 i ja està més a prop de la salvació. Segon gol de Lele Cabrera i gran actuació de Fernando Calero. Es va reivindicar l'equip, molt bona reacció de la graderia i, diria que Vicente Moreno em va salvar una setmana complicada en cas d'haver perdut. T'explico a Esports Cope que hi ha hagut reunió a les últimes hores entre Rufete, director esportiu, i Joaquim Macanàs, representant de Pedrosa. Hi ha una oferta en ferm per sobre la taula per renovar i millorar, evidentment, el contracte de Pedrosa, que acaba el 2023. L'Espanyol voldria que fos ràpid, però no serà així, no serà un assumpte ràpid, perquè doncs en l'ànim de Pedrosa també està a veure si hi ha mercat per ell. La temporada passada el club el va posar una mica a l'aparador, no va trobar manera de que hi hagués un acord entre els clubs que el volien i l'Espanyol, i ja s'espera que no li tallin tampoc les ales a un Pedrosa que és possible que sigui doncs objecte del mercat en aquest mercat d'estiu que està per venir. En teoria, l'Espanyol vol que es quedi, Pedrosa, veurem què passa amb el seu futur, però evidentment en parlarem molt a les properes setmanes.
De moment parlem amb el director de Tiempo d'Espanyol, el Javier de Haro. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensación tienes con Pedrosa? ¿Que puede renovar? ¿Que seguramente puede salir este verano? ¿Qué sensación tienes?
Yo creo que renovará y lo venderán.
Este verano.
Sí.
El que no ha de passar és que comenci la temporada sense renovar.
Sí, ja. Exacto, para que no nos pase otros casos como el de Pau, por ejemplo.
O de Puado, ¿no? Que renovó así a prisa y corriendo.
Ya, pero bueno, Puado era su primer año en primera y Pedrosa lleva ya varios años. Lo que pasa es que si se va Pedrosa, que yo creo que se va a ir, hay que fichar dos laterales zurdos, porque Didac afortunadamente se va.
Brian Oliván ya está fichado seguramente.
Bueno,
y otro.
Bueno, sinceramente, mi opinión al respecto del futuro lo tengo muy claro. Y es, pase lo que pase esta temporada, Rufete se tiene que marchar, que yo creo que se va a ir, si es honesto. La marcha de Rufete tiene que significar la marcha de Vicente Moreno, porque es su proyecto. Y a partir de ahí, el director general debe buscar un nuevo director deportivo y este un nuevo entrenador.
Yo se lo he dicho esta mañana personalmente, ¿eh? Cuando me he enterado de las cosas de Pedrosa, he llamado y le he dicho, te tienes que marchar. No. Evidentemente no he tenido ninguna respuesta, porque hará lo que le dé la gana a él y el club también hará lo que le dé la gana. Y,
mi opinión, pase lo que pase esta temporada, es decir, que pase lo que pase, me refiero que no vamos a bajar, pero que podemos quedar el 12, el 13, el 14, el 10, pero el proyecto Rufete para mí está muerto ya. Sinceramente. Pero bueno, eso es una opinión muy personal.
Tot i que Joan es va donar la cara, el dissabte.
Sí.
No, sí, oye.
Bueno, era un partido de aquellos que tienes, que no importa tanto el cómo, sino que lo tienes que ganar y lo ganas y punto, ya está.
No, la primera parte fue una buena primera parte.
Sí.
La segunda ya fue muy atascada, con la locura arbitral, que se le fue el partido al Cordero Vega. Y luego también conocemos que los equipos de Quique Sánchez Flores fuera de casa, y eso nos pasaba cuando él era entrenador, son muy vulgares. Porque son es uno de los peores equipos fuera de casa. Y con Quique nosotros también lo éramos. Por lo tanto, había que poner intensidad, poner un poco de buen juego, y con la calidad que tiene este equipo, los 14, 15 jugadores que hay, no digo que era fácil ganar, porque el Getafe también venía de una buena dinámica, pero el Getafe en casa no es lo mismo que el Getafe fuera, igual que nosotros, desgraciadamente, no somos el mismo equipo en casa que fuera. Vamos a ver el...
Ahora tienes que dar continuidad, Levante, continuidad, claro, en el campo del Levante y luego contra el Mallorca en casa.
Es que si el sábado contra el Levante no puntuamos y volvemos a perder, otra vez todo el tema para el día de Mallorca. Y así vamos, bueno, y vamos trampeando hasta que matemáticamente estemos ya salvados, y a partir de ahí pues que cada uno asuma su responsabilidad.
Calero bien.
Sí, Cabrera empezó nervioso, pero con el gol se asentó también, bueno.
No, es que Calero el año pasado, en los primeros partidos en segunda, con Cabrera éramos creo que solo nos habían marcado dos goles, con Calero y Cabrera. A partir de ahí, pues no sé, yo creo que es un jugador que no ha demostrado lo buen jugador que teóricamente esperábamos todos, que nos costó 8 millones... y que de cara al futuro vamos a ver qué pasa. Es decir, son cosas que teóricamente es un jugador que para amortizar lo tienes que vender por 3 millones. Yo no sé si el club lo quiere vender o no, pero luego está el tema, que ya veremos en otra ocasión, qué va a pasar con David López.
Veremos. Yo pienso que Calero jugará molt d'aquí a final de temporada y Sergi Gómez poc,
Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo.
Contra Més. Sí.
Que Calero y Cabrera son los dos centrales que van a acabar la temporada, a no ser de que pase alguna cosa extraña, de alguna lesión o algún tipo de sanción. Pero el equipo, por ejemplo, que jugó el otro día, va a ser el mismo equipo que juegue el sábado en campo del Valencia.
Del Levante
en Valencia. Por lo tanto, son los que hay. No sé si Morlanes se va a recuperar. Es decir, que recuperaremos un jugador que puede aportar algo más de lo que aportan los que salieron el otro día. Claro, es que sacar a tres jugadores en el último minuto, pues puedo decir, bueno, pues mira, aprovechar estos minutos, jugar los minutos de la basura y ya está. Es la poca confianza que tiene, y yo lo entiendo, y yo estoy con Vicente Moreno, de los que salen de banquillo, es que no están aportando nada, nada.
No sé
si es como un castigo decir, mira, ganamos 2-0, minuto 90, venga, salir a jugar 5 minutitos.
Sí. Bueno, estaría bien recuperar a cuanta más gente posible, porque bueno,
sí, pero yo creo
que la gente aporte ya que final de temporada.
La marcha de Raúl de Tomás, por ejemplo, es que tiene 4 amarillas, yo lo entiendo. Es decir, ¿para qué vas a aportar que juegue 5 minutos más, que se le venga un cambio de esos que tiene un desquiciamiento de los suyos y fuerte la quinta amarilla? No, pues oye, pues lo cambias, das descanso a los otros. Creo que fueron, si me equivoco, Darder fue el otro que salió.
Sí.
Y Ángel pudo ser, no, y Ángel no. ¿Quién salió el tercer cambio? Que salieron juntos.
Fran Mérida, Buley y Loren, me parece.
Pero se fueron Raúl de Tomás, se fue Darder.
No me acuerdo del otro.
Y Puado. Otro.
Y Puado.
Y Puado, exacto.
Sí.
Ya está.
Sí.
Bueno. Minuto 90. Pues venga, va, a jugar 5 minutitos y ya está.
Muy bien.
Y te digo que a mí, como te digo, a mí lo que hizo Vicente Moreno me parece bien. Oye, habéis tenido oportunidades de jugar 20, 30, 40 minutos y no habéis hecho nada. Pues oye, reservo a tres titulares, que no quiero que tengan ningún problema, juguemos todos tres y hacer lo que queráis con el 2-0. Y ya está, porque otro entrenador hubiera dicho, ostras, pues minuto 70 los cambio, pero dices que no los puedo cambiar en el minuto 70.
Sí,
es que me despipotan el partido, me lo destrozan el partido. Y desgraciadamente está en la realidad.
Perfecto, Javi. Seguimos hablando. Un abrazo, gracias.
Gracias, un abrazo.
Adiós, Quique.
Buenas tardes.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
També bones notícies a Girona. Victòria 2-1 davant l'Oviedo. Es manté l'equip en zona de playoff.
Sí, un Girona que es va situar 2-0 amb gols de Baena i Estuani, aquest última passada de Baena, però l'Oviedo va reduir distàncies ràpidament. 20 minuts de patiment, però la victòria trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar del Girona. Mitchell, tècnic del conjunt gironí.
Cada victòria que consigamos y ver que hacen los demás, pues estaremos en situación de luchar por lo que queremos, que es estar en lo más arriba en la clasificación, sin mirar abajo, sin mirar arriba, sino mirarnos a nosotros mismos y seguir por la misma, con la misma sensación, la misma dinámica de que el equipo tiene que ser todavía más compacto, generar, que nos generen menos ocasiones y que en los momentos de sufrimiento sepamos sufrir juntos.
Novetat a l'11 de Mitchell, Ramon Tarrats com a central davant la baixa per sanció de Bernardo. De moment aquest sistema no es mou, 3 centrals, 2 carrilers. Hem de dir que el Girona continua sent l'equip que marca el tall de la promoció per pujar, 46 punts, després de 30 jornades, 3 de marge sobre el Cartagena, que és 7è. Proper partit dissabte, Les Palmes, Girona.
Futbol femení, Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça va fer els deures, va guanyar 0-6 al camp de l'Alavés. No ha cantat la Lió aquest cap de setmana, però podria ser campió dimecres sense jugar.
Sí, senyor, 7 jornades pel final, perquè es disputa un partit ajornat dimecres entre l'Atlético de Madrid i el Real Madrid. L'Atlético de Madrid és l'únic ja que matemàticament pot enxampar les blaugranes, i el morbo està en que dimecres el Real Madrid pot donar el títol al Barça si aconsegueix com a mínim empatar aquest derbi. I a més, diumenge visita Johan Cruyff a les 12 del migdia, obligat a fer el passadís al Barça. Això, o si el Real Madrid perd el derbi, fa que el Barça pugui ser campió només empatant el clàssic de diumenge. Per tant, l'equip de Jonathan Giraldes ho té ja a tocar. Es va imposar per 0-6 al camp del Deportivo Alavés amb hat-trick de Claudia Pina. També gols de Rolfo Engen i Ona Bararat. L'equip segueix en ple de victòries amb 23 jornades de Lliga, i Claudia Pina explicava el que li deia Alexia Putellas durant el partit.
Que passi el que passi o el resultat que hi hagi, volem més. I Alexia m'anava dient, Pina, més. I jo li he dit que sí, que òbviament, i res, al final crec que se'ns ha vist disfrutar dins del camp, i és l'important. I res, al final ens queda un partit per poder guanyar la Lliga, i què millor escenari que la setmana que ve a casa amb tota l'afició.
Serà dimecres o serà diumenge? Ho veurem. Tenim horari de quarts de final de la Copa de la Reina, d'aquest Real Societat-Barça que juga dimecres 16 de març, serà a 9:15 a Zubieta.
Gràcies, Sílvia. Adeu. I Primera Federació, Gil, va perdre el Barça B. Atenció, novament, al futur de Sergi.
Sí, ho comentaves ara fa uns minuts amb Gonzalvo, aquesta continuïtat o no de Sergi Barjuan a la banqueta del Barça B després de la derrota 0-2 al Johan davant del Nàstic, i les paraules del tècnic contra els seus jugadors, a les quals feia referència el míster Jordi, i que són aquestes.
Som incapaços de voler, doncs, fer amb una pilotada la destrucció de l'equip rival. Ja potser és massa, ja. Jo crec que tenim que... Ja som grandets, ja passem més de la mitja volta i ja hem de ser conscients. Ens juguen tots molt. I ells també, perquè l'any que ve no hi són tots. I a veure on davant. Hem de ser conscients de les coses. Ara ja els errors es paguen i es penalitzen molt, i estan penalitzant molt. Portem 10 jornades que només sortim perdent un 0-0-1 per errors nostres. No pot ser, no pot ser. I ens hi posem les piles tots o si no serà difícil tot.
Tots les piles. Tots, ja ho deia el Gonzalo també, tots.
El club es vol analitzar la situació en fred, i no es descarta que li torni a tocar a Albert Capellas dirigir l'equip d'ara fins a final de temporada. Per cert, la propera jornada porta el Barça bé al camp del Andorra, que ara mateix és líder després d'haver guanyat el camp del Cornellà, i l'altra victòria important, la del Sabadell de Munitis a camp del Villarreal B, un Sabadell que, d'estar en perill de descens, ara ja fins i tot es permet el luxe de mirar cap amunt. Cornellà es va complicar la vida, també el Barça B, evidentment, i el Costa Brava doncs va dir pràcticament adeu de manera virtual a la possibilitat de romandre la categoria després de caure a casa davant del Betis B.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Este es el sonido ambiente en directo desde Mestalla. El Valencia acaba de meterse en la final de la Copa del Rey.
Tienen los jugadores del Valencia a festejar. Gallán, enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo estás?
Estoy para retirarme.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y de paso, Hugo Ballester con protagonista. Hugo.
Sí, estoy aquí con el míster, con José Bordalás.
Yo creo que está descargando mucha tensión, ¿no? De cómo ha sido esta eliminatoria, de todo lo que...
Pero bueno, afortunadamente hemos conseguido estar en la final.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Filetes primera A de añojo, solo 11,95 euros el kilo.
Y además, por compras superiores a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ara bàsquet Esports Cope, Albert, juga avui al Manresa, té partit de Champions.
Sí, jornada europea pel conjunt del Bages, partit de la quarta jornada de la Champions a Treviso. En realitat és el primer dels dos partits que enfrontarà els dos equips aquesta setmana, perquè dijous el conjunt italià visitarà el Congost en partit ajornat de la competició. Hem de dir que el conjunt manresà jugarà sense els lesionats Baco, Valtonen i el capità Guillem Jou, i es presenta el partit amb necessitats de victòries, només un triomf i una derrota amb aquest partit pendent. Treviso, Baxi, Manresa, 2-9. Dos quarts de nou del vespre.
I un record per Norman Carmichael, va morir dissabte, primer gran estranger de la història del Barça de bàsquet.
Sí, parlem d'un dels històrics de la secció del Barça de bàsquet, Norman Carmichael, que ha mort als 74 anys, va ser un dels primers, com apuntaves, estrangers de la secció. Era nord-americà de Washington i es va nacionalitzar espanyol. Va arribar al Barça el 1969 i va estar 9 temporades i, curiosament, no va guanyar cap títol. Molt bon rebotejador i fa poc, no sé si recordeu, va protagonitzar un capítol curiós. Es va retrobar fa uns mesos amb Charles Thomas. Van ser companys al Barça. Charles Thomas, d'aquí feia dècades, es pensava que era mort. Doncs es van retrobar. Descansi en pau, Norman Carmichael.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem parlant de motor. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valleri? Bona tarda.
D'aquesta primera cursa del Mundial de MotoGP a Losail, amb victòria inesperada de l'italià Bastianini.
Sí, durante buena parte de la carrera, de hecho, las ondas de Pol Espargaró y Marc Márquez copaban los primeros puestos, primero y tercero, hasta que el exceso de consumo y la degradación de los neumáticos de Espargaró le hizo perder posiciones hasta quedar tercero final, mientras que Márquez fue perdiendo ritmo de competición y finalmente acabó quinto. La victoria final, como comentabas, para la Ducati de Bastianini, el de Cervera, muy satisfecho con su debut tras haber reconocido días antes que llegaba en un mal momento a la primera carrera.
De entrada dije que esta moto me costó un poco acostumbrarme, pero me estoy acostumbrando muy, muy bien. A una vuelta le saco partido. A nivel de ritmo aún tengo que seguirme mejorando, pero está claro que tener un compañero de equipo rápido y que se encuentra como con esta moto también nos ayuda para seguir empujando. Hemos quedado quintos, hemos cogido puntos para el campeonato, pero eso también forma parte de la experiencia, ¿no? Cuando se sufre, no tirarlo todo por la borda.
Por su parte, Espargaró advertía que en esta temporada se dan las circunstancias para ser uno de los candidatos al título.
Por mucho tiempo hace que Honda no tiene dos pilotos competitivos luchando por los podios. Eso es algo que para una fábrica es muy grande y el año pasado lo sufrí muchísimo, lo pasé muy mal. No quería ser siempre el segundo y creo que este año tenemos las herramientas para hacerlo. Evidentemente quiero ganar, ¿no? Pero era enseñar que tengo talento, que esta moto funciona y que esto es lo que podemos hacer hasta final de año.
Su hermano Aleix fue cuarto, Joan Mir sexto, Alex Rins séptimo, en Moto2 victoria para Vietti, el valenciano Aaron Canet segundo, en Moto3 ganó Viño, el castellonense Sergio García segundo, es decir, triplete italiano en Losail. Próximo gran premio, 20 de marzo en Indonesia.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Gel, Superstar!
Se queja Piqué de una mano, quiere verlo Hernández, Hernández.
Penaltis. Penaltis. Porque Gerard Piqué aplaude, aprieta el
¿penalti?
Puño.
¿Penalti?
Lo ha pitado Piqué.
Es lamentable, de verdad, estoy tristísimo. Oh, que estés jugando un partido que te resuelvan el partido y te ganen por esto, es que es lamentable. Lamentable. Es que no puede ser.
Bueno, ya sabemos cómo funciona esto.
Hores d'ara aquesta secció desmenteix rotundament que tingui cap input que digui que Gerard Piqué serà l'àrbitre del Barça-Osasuna o fins i tot l'àrbitre del proper clàssic Madrid-Barça al Bernabéu. Te'n recordes, Valldori, d'aquella... de l'estàtua de Cristiano Ronaldo? Parlem demà, si et sembla. No, és igual, parlem demà.
Aquella estàtua que no s'assemblava en res a Cristiano Ronaldo.
No, la que sí s'assembla, la que sí s'assembla, la que està a Madeira. Finalment van aconseguir que... Ho deixem per demà, perquè hem de recordar, Valldori, que aquesta nit, al partidazo, entrevistón amb alguna persona que fa molt de temps que no parla. Ho ha dit abans el Poli, golpe, cop de Mbappé a l'entrenament del Paris Saint-Germain, prou important com perquè li facin proves. Mentretant, a Camp Madrid, Kroos ha treballat en solitari. Osasuna ha renovat arrasat, és d'aquest matí, però han penjat una gran lona, estil Laporta, a la seu de Caja Navarra. Tommy Robredo farà el 15 de març un anunci important, possiblement respecte al seu futur, i finalment li han obert expedient a Ivan Kuliak, aquest gimnasta rus que a la Copa del Món doncs va sortir l'Angelet amb un mallot i aquesta zeta de recolzament a les tropes russes a Ucraïna.
Gràcies, Gil.
Tot ok, Batllori, tot ok.
Era
fins
penal,
demà. Sí.
Les enquestes en clau Barça. L'any de mandat de Laporta. Com valoreu la gestió? Satisfactòria 75%, no satisfactòria 25% en clau espanyol. Després de la victòria de dissabte, l'equip anirà a més 38%. Està encara per veure 62%. Seguiu a la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.